Saludos. ¿Es usted el responsable del programa Ninguno es Perfecta que se emite a través de las ondas hercianas? Soy el doctor Sheldon Lee Cooper, especialista en nanotecnología cuántica y lenguas. Hablo con fluidez el Klingon y el élfico. Me han dicho que buscáis un nuevo miembro para el equipo.
Claro, ¿y qué experiencia tiene en radio?
Muchísima. Fabriqué mi primera radio a los 6 años. ¡Faz en toda la boca!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a l'hora de sempre. I avui tindrem molta gent al programa, virtualment alguns, perquè avui estem aquí a mitges, però bé, és igual, vull dir, els que som aquí som els bons, ho hem de dir. Vinga, anem a presentar ràpidament a l'equip del programa. No farem sumari, ja us presento ràpidament perquè avui també tenim un programa molt replè de cosetes. Marta Sanz, productora i encarregada de xafarderies, què tal?
Molt bé.
Lara, bon matí, avui amb novetats, bueno, us portaràs al concurs de Panini i faràs un duet amb en Bernat Costa al final del programa.
Molt bé.
Parlarem de llibreries especialitzades.
Sí.
I que ja has llegit els últims còmics de Los Muertos Vivientes.
Exacte, ja estic al dia.
Parlarem de tot això en el programa d'aquesta setmana. I què més? Tindrem en Jacint Casademont amb les notícies calentes i sobretot el tema polèmic de la setmana, Man of Steel, la nova pel·lícula de Superman que s'ha estrenat. Tindrem l'Alfons Gumbau, que com a fan de DC no s'ha volgut perdre la tertúlia del programa d'avui. I ja ho dic ara, avisem, hi haurà spoilers, parlarem de la pel·lícula amb spoilers. Per tant, si no voleu saber res de la pel·lícula mentre fem la tertúlia, desconnecteu, perquè us enterareu de tot. Jo ja aviso.
Em penso que ets el primer presentador d'un programa que diu als oients que no l'escoltin.
Escolta, aquest programa ja ho sabeu que som originals i som pioners en moltes coses, i una d'aquestes és aquesta. Bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i a banda d'estrenes i tot això i sorpreses, tenim el concurs de Panini que farem avui, i ja fem el concurs del mes vinent, del mes de juliol, que tindreu menys dies perquè acabem temporada mitjans de mes. La pregunta és la següent: quin és el títol original de L'Obezno Immortal?
Batman.
No. Un altre. Teniu fins al 16 de juliol per enviar-nos la resposta al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com o a través de la nostra pàgina de Facebook ens envieu un privat. Maneres d'escoltar el programa: a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, a través del nostre Facebook facebook.com/ningunoesperfecte, també la nostra compte de Twitter que és @ningunoes, o també a través d'iTunes cligueu ningunoesperfecte i allà us podeu afegir al canal del Ningú no és perfecte, descarregar, escoltar el programa com vosaltres vulgueu. I comencem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Hemos dicho que pararíamos, querían ver las ruinas.
Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas?
No sé.
¿Sabes qué haremos cuando volvamos al aeropuerto? ¿Las vemos?
No las veremos.
Probablemente.
Vale. No corráis tanto. ¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo. Es muy romántico. Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo?
Pues claro.
En este lugar hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Sigue ahí. Se fue. ¿Te comes a las chicas con los ojos?
No me las como con los ojos, yo les hago el amor con mis ojos.
Oh, vaya, estoy con un adolescente norteamericano.
¿Dónde está mi equipo?
Me siento cercana a ti.
¿Sí?
Pero a veces siento que tú respiras helio y yo oxígeno.
¿Por qué lo dices?
Por vosotros. Quería que dijeras algo romántico y la has fastidiado.
I això que escoltem és Antes de l'anochecer de Richard Linklater amb Julie Delpy, Ethan Hawke i Samus Devi Fitzpatrick. Tercera entrega de la saga romàntica iniciada el 1995 amb Antes de l'amanecer i continuada el 2004 amb Antes de l'atardecer. Que una pel·lícula romàntica independent s'acabi convertint en una trilogia no és gens habitual. Les dues anteriors pel·lícules han estat aclamades per la crítica internacional i la seva història d'amor és de les més memorables del cinema contemporani. Tot va començar fa 18 anys amb Antes de l'amanecer, una pel·lícula inesperadament meravellosa que va funcionar molt bé en el circuit independent i es va guanyar el cor de molts cinèfils. El 2004, Antes de l'atardecer, només va fer créixer la llegenda al voltant de la pel·lícula. Jesse i Celine es tornen a trobar aquest cop durant l'estiu a Grècia. Han passat 9 anys des del seu segon i últim encontre romàntic a París i quasi 20 anys des que van coincidir en un tren amb destí a Viena. Encara els queda una oportunitat? La vida dels actors també ha canviat molt d'aleshores ençà. Hawkey era un ídol juvenil, venia de Reality Bites, i ara s'està especialitzant en cinema de terror de sèrie B, l'hem vist a Sinister i també a l'encara no estrenada aquí de Purk. Mentre de Delpy feia el salt al cinema francès a l'americà, a la pel·lícula Killing Zoe, i actualment ha reduït la seva presència a la pantalla, participant tan sols en títols escrits o dirigits per ella mateixa.
En la instrucció... Es usted emocionalmente imprevisible. Confunde la valentía con la imprudencia. No voy a ascenderlo.
Tienes un hijo al que no conoces. Intenta acercarse a ti. No necesita un oficial al mando. Necesita un padre. Id a vivir buenas experiencias juntos.
I això és After Earth, pel·lícula de M. Night Shyamalan amb Will Smith, Jaden Smith, Sofia Okenodo, Zoe Kravitz i Isabel Furman. Will Smith ja fa temps que ha vist com la taquilla li girava l'esquena. Ni una nova entrega de la saga Men in Black li va servir al protagonista del Príncipe de Bel-Air per recuperar el favor del públic. Així que Smith ha decidit concentrar els seus esforços en produir i impulsar la carrera cinematogràfica del seu fill. Ni una cosa ni l'altra li han sortit bé. After Earth ha estat un fracàs estrepitós, probablement dels més sonats que tindrem aquest any. La manca de talent i carisma del seu fill és evident a ulls de tothom, menys del seu pare. El fracàs global d'After Earth també s'hi suma al personal del director, que n'acumula uns quants. Parlem de M. Night Shyamalan, que va assaborir l'èxit fa uns anys amb El Sexto Sentido, però que les seves darreres pel·lícules, La Joven de l'Agua, El Incidente i The Last Airbender, han estat verí per la taquilla. After Earth era un projecte amb el que Smith portava temps treballant. En una conversa entre Smith i Shyamalan, el director d'origen indi va creure que el projecte era una oportunitat excel·lent perquè se li tornessin a obrir les portes de Hollywood. L'acció d'After Earth succeeix 1000 anys en el futur. Convençut de l'èxit, Will Smith va encarregar a un equip de guionistes de còmics, atenció, entre els que hi trobem el nostre estimat Peter David, perquè fessin una bíblia que ha ocupat 300 pàgines que narrés què havia passat durant aquests 1000 anys a la Terra. La idea era que aquest document pogués servir de base per a futures seqüeles que després del fracàs tan comercial com crític de la pel·lícula no es produiran. En un principi Will Smith no havia d'aparèixer com a actor, però Shyamalan el va convèncer. El director de Protegido hi va afegir de la seva part en el guió, que no ha escrit ell. El segure de sorra ha estat la història sigui una metàfora sobre la crisi ecològica que viu la humanitat. After Earth s'ha rodat en les àrees més verges de les selves de Costa Rica. I explica una mica l'argument. 1000 anys en el futur, la Terra és un lloc hostil. El planeta es va col·lapsar degut a l'escalfament global i la pol·lució. No queda ni rastre de la civilització que va existir una vegada. Els animals que ara l'habiten són molt eficaços en caçar humans i devorar-los. Kitai és un adolescent que haurà de sobreviure en el planeta després que la nau que els hagi portat erròniament hagi col·lidit. Kitai rebrà les instruccions del seu pare que, malferit dins la nau, l'anirà guiant.
A ver si clavas este estribillo sin que se te vaya la olla a Camboya.
El Chronoshock 13.
Nos lo han dicho, ¿verdad? Vuestra empresa ha cerrado.
¿Has cerrado la empresa?
Hoy en día todo está informatizado.
La gente desconfía profundamente de las máquinas. ¿No has visto Terminator?
Sí.
¿Hora 2? ¿O la 3?
Sí.
¿O la 4?
Todas. Erais unos comerciales geniales, pero ahora sois unos dinosaurios.
Nick, ya lo tengo. Google.
¿Tenemos curro en Google?
No, curro no. Son unas prácticas que podrían acabar en curro. Pero Nick, puede que sea nuestra última oportunidad. Ven más cerca, si no, no nos ven. Sí. ¿Ves lo pequeña que es la webcam? Mejilla con mejilla.
Sí que podemos veros.
Vale, bien. Genial.
Ah, ¿sí? Hola,
I això que escoltem és Los Becarios, pel·lícula de Shawn Levy amb Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell, Rose Byrne i John Goodman. Tercera pel·lícula basada en un guió propi de Vince Vaughn després de Separados i Todo Incluido. Vaughn ja feia temps que tenia pensat retrobar-se amb Owen Wilson després de l'èxit de fa 8 anys amb De Boda en Boda. Els problemes personals de Wilson van causar l'endarreriment d'aquest retrobament. De Boda en Boda, recordeu que va ser un èxit sobretot als Estats Units, que va costar 40 milions de dòlars i en va recaptar 209. Amb dos actors tenien ganes de repetir l'èxit de la seva fórmula que es basava en la seva bona química. En aquesta pel·lícula Los Becarios l'argument és diferent. Bill i Nick són dos venedors excel·lents. Un dia el seu cap els acomiada i en aquest moment descobriran que el món que els envolta ha canviat i el seu talent per la venda està obsolet. Amb més de 40 anys competiran amb milers de joves recent sortits de les millors universitats del país per entrar al sistema de becaris de Google. Només els millors aconseguiran un lloc de treball. Les escenes que succeeixen a les oficines de Google s'han rodat en un plató d'Atlanta on s'ha reproduït el mobiliari i el peculiar disseny d'aquestes oficines. Los Becarios va rebre el suport de Google, els executius de la qual varen llegir el guió abans de donar-li el vistiplau. I tanquem les estrenes amb Encierro, un documental en 3D sobre els Sanfermines rodat pel cineasta holandès Olivier van der Zee. Encierro narra la història dels que corren davant els toros i inclou una entrevista on els corredors expliquen quines són les seves motivacions. Vaja, una setmana, a veure, si voleu no veure una estrena antes de l'anochecer, i si no, aneu a recuperar algunes de les que s'hagin pogut escapar aquests darrers dies.
Jo no he llegit res d'aquesta de l'antes de l'anochecer, però la veritat és que creia que en la segona ja quedava tot prou tancat.
Aquesta ha tingut un èxit de crítica molt important.
Doncs hi donarem una oportunitat, però no ho sé. Va. A més, el meu cas és una mica curiós perquè vaig veure primer la segona abans que la primera, perquè quan es va estrenar la primera fa molts anys,
sí,
ja, d'això.
Home, era l'any 95.
Exacte.
Sí. Jo me'n recordo, per això encara.
Jo no, jo me'n recordo d'anar al cine a veure la segona i després intentar pillar la primera, que en aquells temps era molt difícil, l'època pre-BitTorrent i coses d'aquestes, intentar capturar una pel·lícula d'aquestes era complicat.
Havies d'esperar que fessin a la tele.
O buscar-la en alguna biblioteca perduda o alguna cosa d'aquestes.
Correcte. Bé, nosaltres el que fem és canviar de xip i anem, com sempre, per les notícies ben calentes. Jacint Casademont, què tal, com estàs?
Bé, aquí, preparat.
Va, vinga, doncs comencem, primera notícia.
Començo amb una notícia que potser xafa una mica segurament el tema Marta, però bé, ho explico igualment. Ho toco primer.
Sí.
Kick-Ass 2, Jim Carrey, un dels protagonistes d'aquesta seqüela, es nega a fer la promoció del film, perquè diu que hi ha massa violència. Bé, lo sorprenent és que aquest senyor es va llegir el guió, se suposa, abans de fer la pel·lícula.
Sí, però no sé si has llegit que ha patit com una mena de... no sé, si ha anat un temple budista o així, i que s'ha transformat i ara es veu que no li agrada el que abans li agradava.
Vaja.
A veure, amb una paraula, diguem-ho clar, Jim Carrey és gilipolles.
Que retorni el xec,
sí,
com a idea.
Bueno, Marc Millar ha contestat, eh?
Sí, li ha dit això, que tenia el guió de fa temps, i a més li ha comentat que les pel·lícules de Kick-Ass i els còmics de Kick-Ass, la violència té repercussió. Si li trenquen els ossos, es veu realment que li trenquen els ossos i que passa un temps a l'hospital. O sigui, que tampoc és violència per violència sense resultat. Però bé. Per mi, Jim Carrey ho ha fet perquè hi ha l'atenció, que porta un temps que ningú en parla, pobret. Però bé, estem a part. Després, Guerra Mundial Z2, Paramount ha confirmat que tenim seqüela, perquè recordem que el primer cap de setmana ha fet 66 milions de dòlars als Estats Units i en còmplut global ha fet 111 milions.
Sí, sí, és espectacular, eh? No s'ho esperaven que tingués tant d'èxit.
A més, com que han desaprofitat la meitat del llibre, tenen per anar fent seqüeles. Ha sobrat material.
No, això, clar, punta pala.
Després, una altra que també tindrem seqüeles és Independence Day, que Roland Emmerich ha començat a parlar d'alguns personatges que apareixeran i altres que no, i, per exemple, Will Smith diu que no el fitxaran perquè resulta que és molt car.
A veure, no serà que últimament pel·lícula que surt Will Smith és un fracàs?
Home, si és car i a sobre és un fracàs, pues sí, per què agafar-lo? Hmm. Però és que a sobre, per Hollywood, he leído en los mentideros que diuen que una de les clàusules del seu contracte era que hi apareixés el seu fill amb un paper important.
Això
m'ho crec. Aquest tio està obsessionat amb el seu fill, no?
Sí, amb el seu fill i amb Pablo Motos, té una obsessió.
T'imagines que el fes sortir a les seves pel·lis?
No, això és el proper pas.
Després, tenim la notícia, suposo que deu ser a la dècada, Vengadores 2 i 3, Robert Downey Jr. ha firmat.
Això ens alegra enormement.
Ens alegrem.
Sí, sí.
Bé, el que no sabem és si finalment arribaran a alguna conclusió per fer més seqüeles del personatge en solitari, que de moment no està plantejat, però bé, si ja ha firmat per dos pel·lis més de Los Vengadores, potser que caiguin.
Sí, de totes maneres, recordem que Marvel ha donat dues dates que estrenarà pel·lícules, però no ha dit d'aquí.
També. No, tres.
Tres dates.
Sí, n'ha dit una més. Ara
però
fa un
sense,
dia.
Sense títols,
cert.
Podria ser que alguna d'aquestes fos la quarta d'Iron Man.
O Màquina de Guerra.
No, no, no. No, no.
Jo, després de veure què fan Los Guardianes de la Galàxia, ja m'espero qualsevol cosa. Si han decidit fer una pel·lícula d'això
amb un os rentador de protagonistes, què més vols?
Què més es pot demanar?
Però un os rentador armat amb una pistola més gran que ell.
Clar, clar.
És lo maco. I per últim, Terminator 5, que portem bastantes setmanes parlant del projecte, que sembla que es reactiva i tot això, doncs sembla que tenim l'argument i ja està un dels possibles protagonistes. L'acció es situaria quan la Sarah O'Connor era joveneta i encara vivia amb els seus pares, i bé, envien un Terminator per intentar aniquilar-la. El protector d'ella seria Schwarzenegger, que després es basaria en ell per fer els nous Terminators, i el Terminator l'interpretaria Dwayne Johnson.
Però jo havia escoltat declaracions de Schwarzenegger dient que ell vol fer de Terminator, no d'inventor dels Terminators.
Ja, però ell aquí tampoc faria inventor. Es basarien en el seu fill per fer-ho, segons s'ha llegit.
No, no, però ell vol fer de robot androide, eh?
Però
ell, bé.
Ell té clar el seu físic.
Bueno, però
suposo que tard o d'hora s'haurà mirat al mirall, aquest home.
Però hi ha una cosa, són efectes especials, aquí es pot fer molt.
Però ja va aparèixer la quarta amb efectes especials i ja quedava bé, però repetir la jugada tota una pel·li...
Bé.
I res, això és tot, són les notícies que he portat.
Bueno, he llegit també avui que Mark Strong es rumorejava com a Lex Luthor a la segona de Man of Steel.
Sí, esperava a veure si se'n parlava més, perquè només ha sortit per una font.
Sí,
i
sí,
a veure
sí.
Si s'animen...
Bueno, si cal fer aquesta pel·lícula, doncs...
Des de quan busques dues fonts per confirmar una notícia, Jacint? Estic fascinat.
Quan m'avorreixo, jo tinc molt temps lliure ara, m'has d'entendre.
Vale, Latino vale. Review ja en ten, hauries de tenir prou, no?
Com?
Amb Latino Review ja
sí,
no te caldria res.
Aquesta
més.
És la primera i després la tradueixo amb el Google Traductor i és la segona font que consulto.
Fantàstic. Bueno, Jacint, una versada ben forta.
Sí.
La setmana que ve t'esperem a l'estudi.
Oh, i tant, ja seré.
Vinga.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres el que fem ara és canviar de terç, anem a parlar de Man of Steel, l'Hombre de Acero, que l'hem vist gairebé tots, i ara parlarem amb l'Alfons Gumbau, però com que Hans Zimmer, la veritat, la banda sonora que ha fet per la pel·lícula no és bona i no ens agrada, doncs il·lustrem-ho amb una banda sonora que com a mínim ens agradarà més que la pel·lícula. I comencem parlant d'aquest Man of Steel, l'Hombre de Acero, Tu, Aram, no l'has vist encara, eh? Molt malament.
És que les crítiques han sigut tan dolentes, en general, que m'ha fet una mica de mandra. A veure si aconseguiu convèncer-me avui en la tertúlia.
Ui, si m'has d'escoltar a mi, ja te dic que no et convenceré perquè la vagis a veure.
Veus?
No, ja t'ho dic d'entrada. De totes maneres, bueno, mira, escolta, està bé anar-la a veure per fer-se una opinió, per no quedar-se amb l'opinió que està dient la gent. Bueno, hi ha de tot, eh? Esclar, aquí sobretot ja trobo jo una divisió de generacions, els que hem crescut amb les pel·lícules de Richard Donner i els que no. Hi ha molta divisió en aquesta pel·lícula. També tenim l'Alfons Gumbau, el nostre expert en DC, entre d'altres coses. Hola, Alfons, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí, molt content d'estar aquí per poder parlar de Superman una altra setmana.
Sí, sí, nosaltres també, de tenir-te dues setmanes consecutives, això és un èxit, eh? Bueno, va, a veure. Sí, anem a parlar una mica d'aquesta pel·lícula, Man of Steel. Intentem, de moment... Bueno, primer, torno a avisar, eh? És una tertúlia de 10 minutets amb spoilers. O sigui, que qui no l'hagi vist, que apagui la ràdio durant 10 minutets o que s'ho salti si escolta el podcast. O sigui, i que es torni a escoltar un cop hagi vist la pel·lícula. I si li és igual, doncs escolta, es quedi. A veure, intentem primer fer un resum així rapidet cadascú de lo que li ha semblat la pel·lícula. Res, uns titulars. Marta?
No m'ha emocionat. Jo m'esperava emocionar-me, sincerament. Tornar a ser una nena, com quan vaig veure Superman la primera. I no ha estat.
Alfons?
Bé, a mi com a pel·lícula m'ha decebut força, perquè tant el ritme com el guió crec que no estan a l'alçada. Però sí que m'ha agradat la revisió que s'ha fet del personatge. Crec que s'ha actualitzat prou bé.
El meu titular seria semblant a el que ha dit Mark Waid, dient que aquest Superman no és Superman, sinó que pot ser Ultraman o Megaman, però en cap cas Superman. I per tant, com a pel·lícula de Superman, que és com la valoro jo, un suspès clar i rotund. Home, si la tinc que valorar com a Transformers, potser li posaré una altra nota, però jo la valoro com a pel·lícula de Superman. Vinga, a veure, anem a aprofundir una mica més això que hem dit, Marta?
Jo pensava que començaries per l'expert. No, res.
Bueno, ho vaig combinant.
Sí que m'he emocionat al veure el nou Superman, em caien les llàgrimes d'alegria.
Però tu pel tio, no
clar,
pel...
home.
Bueno, anem a veure l'opinió de l'expert, perquè l'opinió de la Marta, fatal.
No, m'han sobrat l'exèrcit, m'ha sobrat... Encara podria acceptar-te aquesta tonalitat grisa metàl·lica que té, aquesta barreja entre Prometheus i Transformers, i...
Has anat
no
a buscar
sé.
Dos tòtems del cinema modern.
La veritat és que a les noves generacions els hi ha agradat. A la sala van aplaudir, al fons, van aplaudir.
Quan es va acabar la pel·lícula.
Quan es va acabar la pel·lícula van aplaudir la gent. Per tant, vaig dir, això és un èxit? Doncs és un èxit. I jo sóc la rara, que a mi no m'ha agradat.
Que la gent aplaudeixi a la sala és un èxit.
Havia gent de Warner allà amb aplausa, aplausa. Alfons?
Aviam, no ens enganyem. A la pel·lícula destrossen masses coses. Jo crec que amb això hi estarem tots d'acord, sí o no?
Sí, 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 sí.
I tant.
Sí.
No.
Efectivament, és un Transformer, però supervitaminat. O sigui, s'han passat pels quatre costats. I a més fan un canvi molt radical, no? Perquè tenim una primera meitat que és superreflexiva, que aquest noi que està aquí però que no sap per què hi fan aquest món, té uns poders que no sap per què els té, i de cop, patacades. És massa extrem pel meu gust, tant el primer com el segon, no?
Sí, sí.
O sigui,
sí.
La primera part és molt massa... introspectiva i sense anar gairebé enlloc, tampoc, diria jo, no? I la segona part continuem sense anar enlloc i només que tenim que patacades.
Clar, a mi...
Per tant, com deia jo, com a pel·lícula en si, jo crec que decep molt, no?
Clar, tu dius que han canviat moltes coses, és veritat, han canviat moltes coses. A vegades dius, bueno, canvies, però canvies les coses si es poden millorar o modernitzar. Però a veure, en aquest cas trobo que canviar la zona fantasma per una mena de, no sé, algú ha dit que eren com preservatius gegants, això ho he arribat a llegir, canviar la fortalesa de la solitud per una nau estavellada a la Terra fa no sé quants anys, bueno, mira, són coses que a mi no m'agraden, però que tampoc, saps? El que me molesta més són dos coses fonamentals que jo, la primera que ja, aquí em vaig sortir de la pel·lícula, que és com mor el pare de Superman, és a dir, el pare de Clark Kent en aquest cas, que no mor del clàssic atac de cor, cosa que sempre ha estat bona, no? Amb el sentit de, escolta, amb tots els meus poders no puc fer res per evitar-ho. Aquí mor arrollat per un tornado per salvar un gos, que, amb el seu fill mirant-s'ho allà davant perquè el pare li ha dit no, no. O sigui, jo en aquest moment dius, a veure, si això fos així, Superman aniria corrent i el salvaria. O si no aniria, és que no caldria ni que el veiessin. Mira Smallville com corria i ningú veia la cara. O sigui, ostres, ho vaig trobar molt, molt agafat pels pèls. No, no em va agradar gens. És que no, en aquell moment jo ja no ho vaig creure, me vaig sortir. I l'altre és el final, el polèmic. Superman no mata. Jo, no ho sé. Semblava Punisher, Superman.
Sí, però jo crec que també estem una mica ancorats, no?, als anys 80, amb aquest Superman de... d'en Richard Donner, que efectivament no matava, o amb aquestes supersèries tipus Equipo A, que disparaven trets a tort i a dret i saltaven cotxes allà, i allà no es moria mai ningú. No sé, també hem de fer-nos de grans, no?, i evolucionar, i a la vida real la gent mor, doncs...
Sí, però
no
tu... sé, pot... Tu creus que el general Zod se'l pot carregar regirant-li el coll com si fos aquí un matón de tercera? O sigui...
Bueno, ara no entrarem a disquisicions
sí,
científiques sobre si amb la força de Superman pot trencar la força del coll.
Sí,
però
sí,
en tot cas em refereixo a que, bueno, que això, que és un plantejament des del meu gust més adult, no? Poder també... perquè òbviament vindran a partir d'aquí com a mínim una seqüela, poder és el fet de matar que fa veure Superman que no està bé fer-ho, no sé.
Això que dius m'hagués agradat, però és que en cap moment això que tu expliques passa a la pel·lícula. O sigui, ell mata i es queda tan tranquil, o sigui, no passa res. Al igual que, o sigui, arrasa tot Metrópolis, mor durant el combat un munt de gent i no es preocupa dels efectes col·laterals que ha provocat tota la lluita.
Un moment, això també passa amb Vengadores, eh? Vengadores deixa Nova York arrasada.
Sí, però veus els Vengadores, el Capità Amèrica dient els innocents, a la policia, agafem... Aquí Superman passa de tot, el tio, o sigui, destrossa la ciutat i no passa res. En cap moment veus que es preocupi per les vides innocents, i això és el que no lliga amb el personatge.
Però és el que deia, jo han pensat massa a llarg termini i efectivament a la pel·lícula no es veu no només una evolució sinó una reacció ni tan sols, no? Però jo crec que si realment ens posem en la pell d'un tio que té superpoders però que encara no és el Superman que coneixem, doncs poder encara no pensa en aquestes coses, no? No ho sé.
I la relació amb Lois Lane, com l'has vist? Jo el
Ah, nefasta, nefasta. No tant la relació, sinó ja la Lois Lane en si és un paper tan descafeinat que allò no és la Lois ni, ni res.
Jo trobo que aquesta pel·lícula, o sigui, a mi m'agradava la de Bryan Singer, però ben vista aquesta, o sigui, la Bryan Singer és una obra mestra. Sincerament, com a mínim, tenies elements reconeixibles en el personatge. Aquí costa, o sigui, estan com de forma molt superficial, no sé, i això que té coses bones, a mi al principi de la pel·lícula bé, la part
sí,
aquella...
Sí, és el que anava a dir, han potenciat molt la ciència-ficció, que pel meu gust és molt positiva, no? Tot el principi que veiem al planeta Krypto i, bueno, i l'atac de Zod a la Terra i tot això, aquest punt de ciència-ficció jo crec que està molt, molt ben trobat.
Ara que llavors la pel·lícula es perd. Es nota molt també la influència aquesta de Christopher Nolan, no?, per enfosquir bastant el personatge.
Sí, però això fins a cert punt no dic que hi sigui ni favor ni en contra, però ho respecto. És a dir, Superman l'han tractat amb molts autors diferents, tu diràs, amb més de 75 anys, bueno, amb 75 anys justos, i cadascú l'ha vist des del seu punt de vista, no? Llavors jo crec que es pot permetre, igual que en Batman hem tingut les pel·lícules de Tim Burton i les de Nolan, i crec que totes dues són totes dues respectables, vull dir, cadascuna veu el personatge d'una manera diferent.
No has parlat des de les
però
Joel Schumacher, eh?
Són de gran nivell.
A fons.
Schumacher el deixem pel mig. Però Burton i Nolan, doncs, bueno, aquesta visió de Superman més fosca, jo la respecto, a mi m'ha agradat. Com a punt de vista diferent, doncs, el que ja coneixíem del senyor Christopher Reeve. I...
Sí, no trobeu per això que també li falta sentit de l'humor a la pel·lícula? És a dir, no, en cap moment dona un punt a destensar la situació a l'espectador, sinó que és una, te vol mantenir en tensió constant de principi a final, i els diàlegs, vaja, que tampoc són per tirar coets, ni molt menys, no?
No, i és més, l'únic toc d'humor que acaben posant al final de tot, jo crec que ho acaba d'enfonsar estrepitosament del...
Correcte.
De "Está muy bueno".
Sí, sí.
Ja el toc de gràcia de la pel·lícula.
Això és el que ens portava a dir en la Marta des de la setmana passada, "Está muy bueno". Això, jo ja ho havíem sentit en aquí.
És veritat, però... és veritat, jo, sí, sí. Podria ser guionista de Superman.
Sí.
És que clar.
Podries, dius, l'únic gag de la pel·lícula és aquest. Dius, aquí està el nivell de, dels guionistes.
Sí, sí, se'l podríem estar al viatge.
Ja. Bueno, un
balanç... bueno, però el gag venia quan Superman s'havia carregat no sé quin satèl·lic, que són 13 milions de dòlars.
Sí, clar, a mi el que m'ha molestat molt també és la presència excessiva dels militars, que són coprotagonistes de la pel·lícula. Per això jo l'he comparat molt amb una pel·lícula de Michael Bay, perquè Michael Bay utilitza els militars sempre a totes les seves pel·lícules i són omnipresents. A l'igual que passa aquí, que els militars són els coprotagonistes de la pel·lícula juntament amb Superman.
Sí, sí, efectivament, el que passa que ja que ho posaven, ja podríem haver jugat més, afegint, per exemple, el pare de la Lois Lane com a membre de l'exèrcit dels Estats Units. Això hauria pogut donar un joc, però efectivament ho posen allà com una força així neutra, però, però que molesta realment. Sí, sí.
Home, però aleshores no hauria sigut una mica Betty Banner, el general Trueno, sí, i la massa?
Però
tot
és igual,
això,
és igual, però si és així... És molt bé, el veuen utilitzar aquest recurs, i a Michael Ironside fent de pare de...
Exacte.
Hosti, vull dir, a veure, no sé, és que no...
Com veieu, l'Ignasi està indignadíssim. Sí, amb el nou Superman està molt indignat.
Sí, sí, sí. Tots aquests que heu estat
menys
criticant...
Menys mal que Star Trek...
És una obra mestra.
Sí, sí, salvarà la temporada, perquè
home,
si no...
Aviam si és veritat.
Sí, 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 al fons, ja t'ho dic jo, que l'he vist.
Confia, confia.
Sí, 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 boníssima. Bueno,
Pacific Dream, per això...
Aquesta fa por, també.
Serà Michael Bay, tercera part, no?
Sí,
jo, em fa la pinta.
Com veig robots allà... Uix, fa allà i agafo una mica de desconfiança. Bueno, alguna cosa que voleu dir abans d'acabar?
No, però que l'aneu a veure. Vull dir, la nostra opinió és aquesta, però va agradar, la sala va aplaudir, per tant, que l'aneu a veure.
Sí, jo...
amb crispetes.
La meva
i...
conclusió és que aprofiteu ara per recuperar les pel·lícules antigues, les bones. Fins i tot Superman 4 en busca de la paz és millor que Man of Steel.
Això és molt bèstia, això que dius, eh?
Doncs jo també recomano que l'aneu a veure, i a més recordar també que ara sembla que la trilogia de Nolan és tota perfecta, però pel meu gust la primera, Batman Begins, també era molt fluixa comparada amb la segona. Per tant, jo crec que aquí poder ens trobem amb una segona part molt respectable.
Bueno, ja en parlarem, ja veurem a veure per on volen anar.
El temps ho dirà, i no crec que tardin gaire, o sigui que...
Sí, sí, tot i així Batman Begins era millor que aquest Man of Steel. Molt bé, Alfons, doncs res, una abraçada i ens tornem a veure ben aviat.
Vinga. Vinga,
adeu. I nosaltres el que anem a veure és el que s'ha estrenat als Estats Units, el box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
I vinga, anem rapidets. A la posició número 5, Now You See Me, 4 setmanes amb 94 milions. A la 4, Juerga hasta el fin, 2 setmanes amb 58. A la 3, El hombre de acero, 2 setmanes amb 210. A la 2, World War Z, entrada la setmana amb 66. I a la posició número 1, Monstruos University, entrada la setmana amb 82. Novetats importants aquesta setmana a la taquilla nord-americana. Man of Steel baixa després d'una setmana al tercer lloc amb un descens del 64,7% de recaptació. El primer lloc és ara per Monstruos University, que ha obtingut un 77% de crítiques positives i una nota de 6,7, segons Rotten Tomatoes. The Guardian diu: l'èmfasi de Pixar en els personatges i les històries ha creat mons dels que enamorar-se. Monstruos University ha agafat un d'aquests mons i ha repetit la fórmula. IndieWire diu: Monsters University no dona sorpreses ni et porta cap a direccions inesperades a la manera de les millors històries de Pixar. Tampoc s'apropa a l'eufòria usant la pura imaginació de les seves idees i narrativa. El Peter Travers de Rolling Stone diu: és pura diversió que s'encomana, malgrat la manca d'originalitat, en l'art de fer pessigolles en els ossos del riure. Crystal i Goodman aconsegueixen la millor nota. I acabem per la Magnolia Dargis del The New York Times. Diu: si bé és un encant visual i un fantàstic compendi de clixés de cine de terror, el retorn a un domini majoritàriament masculí després de Brave, la seva primera i única història femenina, és un llast. En el segon lloc entra World War Z, basada en la novel·la de Max Brooks, protagonitzada per Brad Pitt i en guió de J. Michael Straczynski. Pitt és un investigador de les Nacions Unides que intentarà evitar la fi de la civilització quan el món pateix una pandèmia de morts vivents. Obté un 67% de crítiques positives i una nota de 6,2. El Todd McCarthy diu: un munt d'impressionants peces embastades entre si en lloc d'una bona història narrada de manera convincent. Hi ha algunes sorpreses narratives a la pel·lícula i no hi ha diàlegs estúpids i sorollosos que habitualment infecten en aquest gènere. Empire ens diu: el resultat és efectiu i tens. Aquest esgarrifós quadern de viatge és tímid en quant a gore es refereix, però malgrat això és un estimulant viatge ple d'emocions. I acabem amb Kyle Smith de New York Post. Diu: un cop esbrines la primera regla del Zombie Fight Club, res massa dolent li pot passar a Brad Pitt. La pel·lícula és, a pesar d'algunes emocions intermitents, pura repetició. I Marta, preparada? Xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Endavant quan vulguis, Marta.
Avui porto una mica de marro. Ai.
Ara.
És que te l'he baixat perquè no pares de badallar, saps? I et menjaràs.
Que bèstia que ets. Tu creus que has de dir aquestes coses?
Que anem malament de temps.
Doncs primer de tot, ja ho sabeu que James Gandolfini va morir fa pocs dies, que em sap molt de greu, 51 anys, d'un atac de cor. A l'última pel·lícula que el vaig veure, Mata'l suaument, ja feia... Hi ha signes i que dius que estava caracteritzat, però el volum era el volum.
A veure, estava molt gras i,
estava molt gras,
la seva salut...
I s'ha sabut que tenia problemes d'alcohol i de drogues. I la cosa ha patat. I pobre, a mi em sap molt de greu perquè és un gran actor.
Era, sí.
Llavors, hi ha hagut certes persones que li han fet el seu homenatge particular. Kristen Stewart, per exemple...
Com? Què?
Sí.
La Kristen Stewart?
La Kristen Stewart, per exemple, la noia que coneixeu com a Bella de Crepúsculo i tot això, de 23 anys, ha parlat, i és que va coincidir amb ella en aquella pel·lícula de Welcome to the Rileys, que es va estrenar el 2010. No sé si aquí ha arribat o s'ha arribat.
A mi no em sona.
No,
ni tampoc.
Doncs la van protagonitzar junts. Ella feia de stripper i de puta, i ella havia just acabava de perdre el seu únic fill o filla, i llavors enceten una relació, es troben i enceten una relació que ell vol ser pare per ella, i ella no es deixa, total, que la contracta perquè li paga perquè estigui
no
a casa.
No expliques al final si ho vol recuperar.
No, li paga perquè estigui a casa, i aquí comença la pel·lícula.
Molt bé.
Val? I llavors ella té un record immens d'ell, té un bon record, i que li va saber molt greu. Llavors hi ha una altra persona que li ha dedicat també un homenatge particular, molt personal, que és la stripper que apareixia en el capítol pilot de Soprano, el 1999, que llavors era molt joveneta, i hi ha fotos d'aquesta noia amb en James Gandolfini i algun altre actor de la sèrie. És una stripper que surt en un programa de l'HBO que es diu Badabing, que... Sí.
El Badabing és el nom del bar.
Del nom del bar, sí. I no sé, hi ha un reality, és un reality de la vida. Suposo que, bueno, parlen de la vida de l'stripper i tot això, no? Doncs aquesta noia era una d'aquestes que sortien a... Sabeu quan anava al bar, que hi havia uns strippers?
Sí.
Doncs sortia ella.
Molt bé.
Ella, llavors, bueno, va fer un bon vincle amb Tony Soprano, amb James Gandolfini, i li ha dedicat, li ha fet un últim ball amb la barra de stripper, amb la sintonia...
Ah, això ho podem trobar.
Sí.
Molt bé.
Amb la sintonia de Los Soprano.
És el millor homenatge que se li podia fer a James Gandolfini.
Que se li podia fer. Doncs, bueno, res, deixem
això
aquí.
Això podíem fer funerals amb strippers, també.
Vinga.
En fi.
Com putes i casinos. És més, sin funerales.
Bueno, per cert, el funeral d'en James Gandolfini es farà aquesta setmana, perquè han hagut de, la vídua ha hagut de treballar amb el govern d'Itàlia,
sí,
per portar el cos.
No?
El cos, Molt bé, doncs què més? Jennifer Aniston i Justin Trudeau. Aquesta és una parella que viu moments molt àlgids de felicitat i molt baixos de, que no es posen d'acord. Ella vol viure a Los Angeles, ell vol viure ella a Los Angeles, ella a Nova York. Ell ha proposat de viure mig any en un lloc i mig any a l'altre i ella diu que això no li va i que no. O sigui que no sabem com acabarà tot plegat.
No ens agrada aquesta parella.
Ell és, no. Ell és el llest, perquè Nova York és la ciutat bona, sí, dels Estats Units. Los Angeles és una porqueria.
Que... La Jennifer Aniston vol anar... Vol...
Veure, jo entenc perquè ell es vol quedar a Los Angeles perquè allà té la feina.
Home, allà hi ha Hollywood.
Exacte. Blake Lively, Gossip Girl,
sí.
Bueno, entre altres, que ha fet els seus pinitos.
Sí,
també,
però vaja...
I Ryan...
Serena Van Der Woodsen, sí.
Ryan Reynolds, que no m'agrada gens, han estat aquí.
A on? A Girona?
A Terres Gironines.
Què dius ara?
Han estat a sopar al celler de Can Roca.
Oh, celler. Oh. Mare de Déu.
Han estat aquí, al nostre cantó, però van passar molt discretament. Van venir amb un avió privat i està, és perquè la Blake Lively està acompanyant en Ryan Reynolds de gira per Europa, per, va estar a Barcelona, per promocionar aquesta nova pel·lícula d'animació, Turbo, que suposo que ell haurà posat veu.
I de passada se'n van al celler de Can Roca.
I de passada se'n van al celler de Can Roca.
Molt bé.
Doncs, i tant. Llavors aquí hi ha marro amb en Charlie Sheen. Charlie Sheen.
A veure, si, senyors del celler de Can Roca, si Charlie Sheen
ve a dinar, sisplau, o a sopar,
truqui'ns, enviï'ns un email
i no li obrin la porta perquè muntarà un Cristo. No,
no li obrin el bar la porta.
Exacte.
Sí,
si diu m'ensenyen la bodega, sisplau, no ho faci. És un consell.
Bueno, doncs la Farrah Abraham, aquesta noia sabeu qui és aquesta de Madre Adolescente, una que ara s'ha convertit en actriu porno, que té una filla,
ens interessa.
Té una filla grandeta. Bueno, jo us vaig parlar d'aquesta noia amb episodis anteriors de la, sí, meva, de la meva secció.
Hauríem de fer un resum aviat en capítols anteriors.
Doncs us vaig parlar perquè es va penjar aquest vídeo i bé, sortia aquesta noia que va crear molt d'escàndol, val provocar. Total, que aquesta noia es veu que ha fet públic que s'ha enviat missatges de text amb en Charlie Sheen dient-li per quedar. I ell s'ha enfadat molt i al sentir que parlava ell en un programa de Gossip Table va trucar-hi i va dir que aquesta noia, no sé si sabré traduir-ho bé, no sóc en Charlie Sheen, aquesta noia és com l'engullidor d'una, que no té aturador, d'una dutxa vaginal.
Oi.
Com? O sigui...
Sí, però promet això,
Totes que fa una mena d'efecte succió inigualable, o què està dient?
I que té unes tetes entrenades. Que...
A veure, para. Què vol dir unes tetes entrenades?
Pues molt musculades, suposo, molt de mentida. Però... molt...
Va.
Jo la veritat que he fet una traducció a la meva d'allò, perquè jo he estat buscant paraula per paraula en algú...
I res del que diu Charlie Sheen...
Has fet com en Jacint, no? Google Translate... A veure
I res del que diu Charlie Sheen té sentit.
És que res del que diu Charlie... No surt al diccionari!
No et preocupis, ocupa no és teva, quina, és de Charlie Sheen...
Quina
que
mena d'anglès fa servir? Bé, doncs ha dit tot això, li ha dit coses molt lletges en Charlie Sheen, i ella acabant dient que, bueno, que tampoc és el seu tipus. és que és molt absurd tot plegat i han fet tot un escàndol, vale? Bueno, aquí tinc la carta, és que va fer una carta, en Charlie Sheen.
No cal que la llegim.
Bueno, però escriu bé.
Espera, queden 2 minuts, bueno. Vull dir que
si parla de vagines succionadores volem saber-ho,
No, millor que no, ara,
Bueno, en fi. Una cosa molt bonica que li diu felicitats per sobreviure a la teva lobotomia, Farrah. I encara més, diu, enhorabona per el teu intent de, en el porno. La teva filla ha d'estar tan orgullosa de tu. està enfadat.
Està enfadat
com tu amb Superman. I res, que Kim Kardashian ja ha tingut la criatura. I té un nom que no l'endevinaríeu, però per res.
Josep Maria.
No, Kardashian. És un punt cardinal.
Nord, sud, sud,
nord-oest.
Els dos?
Sí.
Hosti, quina filla de puta.
Ara, vinga.
Escolta'm.
Ara, em sisplau.
Però tu s'ha de ser mala persona per fer-li això
no,
al teu fill.
No hi ha Jacint que dius tacos o els dius tu?
Home, però és que això és molt bèstia. Què vols que digui? Hauria d'estar prohibit. Això és motiu de perdre la custòdia.
Sí, no, amb això estem d'acord.
Bueno, res, que la Kim Kardashian ha contractat una entrenadora personal per perdre no sé quants de quilos vol perdre en 30 dies. Com 40 quilos.
Hauríem d'anar acabant, Marta.
I Channing Tatum també és pare, ja. Sí, d'una nena que li ha posat Everly i que va néixer a finals de maig. Bueno. I que està molt content i que era això i més.
Molt bé.
De la paternitat.
Molt està bé. Molt content. Bé,
molt.
Ens alegrem. Fins aquí la xafarderies.
Ens ha agradat avui.
Sí, ens ha agradat.
Sí, sobretot Charlie Sheen ens ha deixat.
Vagina succionadores.
Va, anem a canviar de tema. O si vols, ara. Anem a parlar de Los Muertos Vivientes, el còmic. Què t'han semblat aquests darrers volums publicats fins ara?
Bé, a veure, primer de tot, dic que l'últim volum és el 17 i que inclou el número 100 de la sèrie, on hi ha una mort d'un dels personatges principals. I es mor aquest personatge quan un tio fa un pito-pito colorito entre diverses possibles víctimes. I em dona una mica la sensació que Kirkman va fer el mateix. O sigui, va dir, hem d'arribar al número 100, hem arribat al número 100, haig de fer alguna cosa apetant.
Ens hem de carregar algú.
A qui em carrego? Ai, no ho sé. I ell també va fer-ho sorts perquè el personatge que s'ha carregat no crec que es mereixés morir. Bé, en el fons, pràcticament cap dels personatges que es moren s'ho mereix. Però en aquest cas especialment dius, jolines, feia falta, bé, no sé, mira que hi ha personatges per matar. Què més? M'ha agradat perquè la sèrie en el 15è volum s'estava quedant una mica estancada i torna a agafar força. Aquesta sèrie necessita enemics. I els morts vivents ja no són enemics.
És això.
Ja no
necessita
són enemics,
un governador, ja. Necessita...
Exacte. Necessita maldat humana. Saps? La maldat de zombi ja la tenen superada. I per tant feia falta ara un altre cabron hijo puta d'aquests potents.
Bueno, Aram, avui...
Home, espera't, que és que es
diu... Posa el pito, al final.
Es diu Negan i fot pintes a una bèstia salvatge. Un autèntic animal.
A veure si aviat també el tindrem a la sèrie de televisió.
Veurem, però a veure, suposo que pot ser que tardi encara apareixer aquest personatge. Veurem per on te van els trets. Bé, de moment la sèrie ens agrada. A mi el que em sembla que li falta una mica és explicar-nos alguna cosa més dels morts vivents, no? Perquè ara han dedicat en aquests tres volums una pàgina a dir, oh, mira, sembla que aquest mort vivent està més podrit dels que hem vist sempre. Ja està. Però saps? O sigui, no ho sé, no... Realment és com si ja ni en Kirkman li interessés seguir parlant de morts vivents. Estic segur que si pogués ell ja no en faria sortir cap més.
No, ell
ja
va dir que aniria tirant amb la sèrie sempre, no? Vull dir,
sí, però sembla que els morts vivents ja ni li interessen.
Ja.
Perquè ja ni els fa aparèixer, ja només... No sé, o sigui, ja li és igual. No hi compta. Compten tota la resta dels personatges que ha anat creant,
però potser són
i no amb els
una excusa més que mai, no? De fet ja ho eren al principi,
però ara amb prou feines arriben a ser un taló de fons
ja.
Quan fa que un personatge no es mor per culpa dels morts vivents? Còmics i còmics i còmics, fa molt de temps.
Bé, anem a repassar les novetats de Panini Aram i anem a fer el sorteig. Tenim sintonia i entrem. Recordem que preguntaven quin és el subtítol en què s'estrenarà la segona de Thor. Saps, Aram?
Thor... Batman.
No, El Mundo Oscuro de Dark World. Afortunadament,
quasi.
Els nostres participants han estat més intel·ligents que tu i tots han encertat aquest mes. Tenim aquí tots els paperets. Agafes un.
Vale, ja en tinc un. I el guanyador és... El número 3.
El 3, doncs mira, el 3 el tenia l'Àngel. Doncs Àngel, felicitats, tens aquest lot de còmics Gentilesa de Panini, que el rebràs a casa teva.
Felicitats.
I Panini, què ens ofereix aquest mes de juliol?
A veure, hem destacat unes quantes novetats de les de Panini per aquest mes. La primera, que em fa certa gràcia, és l'adaptació al còmic del Juego de Ender. Trobo que toca perquè la pel·lícula està al caure.
Clar, és això.
La pel·lícula està al caure, per tant, una adaptació al còmic del Juego de Ender, de la novel·la d'Orson Scott Card, i els dibuixos són de Pasquale Ferri. Des d'aquí podem recomanar aquest còmic tranquil·lament. Què més tenim? Tenim també els Avengers con X-Men, que és AV més X, o sigui, el títol és així una mica estrany, que és un recopilatori dels 5 primers números d'aquesta sèrie que ve a ser una mica l'estil Marvel Team-Up, o sigui, històries curtes protagonitzades per diversos personatges de Los Vengadores i de la Patrulla X que s'ajunten per combatre contra alguna cosa. Alguns dels guionistes d'aquest primer volum són Dan Slott, Jeff Loeb i Peter David, que em penso que Dan Slott està a punt d'acabar la seva etapa de Spider-Man.
No,
si no, acabat
desgraciadament
ja.
Encara continua.
Doncs està al caure, està al caure.
Espero que sí, perquè és un desastre total, això.
I alguns dels dibuixants d'aquest nou Marvel Team-Up seran Ron Garney, Dale Keown i Pasquale Ferri una altra vegada. Segurament serà interessant, a mi m'agraden aquestes històries. A més, tenim una història de Peter David que sempre està bé.
Molt bé.
Què més tenim? Tenim la primera Patrulla X amb els números de 1 al 5 de X-Men, que compta amb guió i dibuix de Neil Adams. Ojo, perquè aquesta és una aposta. Pot ser que estigui molt bé, Neil Adams va tenir el seu moment de glòria dins de la Patrulla X, això no li discutirà ningú, però també s'ha posat a guionitzar, per tant no sabem què en sortirà d'aquí, però bé, és el primer volum, l'hem de recomanar, s'ha de provar. I per últim també el segon volum de Thunderbolts, que es publica també en un sol tomo, amb els 6 primers números amb guió de Daniel Way i dibuixos de Steve Dillon, que a mi personalment m'agrada molt. Recordem que ha fet Marvel Knights Punisher, es va donar a conèixer una mica amb el Predicador, i aquests nou Thunderbolts ja s'aparten una mica de tot el que eren, que si judicis, que si alliberem aquí uns presoners i els disculpem. Si la seva nova formació és Hulk, el Hulk Vermell, Veneno, Electra, Massacre, el Castigador, i tot sota el comandament del general Trueno Ross.
Bueno, en fi, que és el Hulk Vermell.
Que és el Hulk Vermell.
A més.
Exacte. Per tant, veurem per on van els tiros en aquesta nova versió dels Thunderbolts. Jo haig de dir que era molt fan de la primera versió.
Sí, jo també, però després ja ha estat una degeneració del concepte.
Sí, passa moltes vegades. Amb aquestes sèries petites que neixen, el guionista pot fer una mica el que vulgui, i quan guanyen ja una mica massa de protagonisme, després l'editorial vol fotre mà i és quan la caguen. També va passar amb New Warrior, que m'encantava, i després es va perdre una mica també.
Molt bé, i ara ja anem a parlar, continuem parlant de còmic, anem a parlar avui de llibreries especialitzades. I tenim aquí a Duo, a l'Aram i en Bernat Costa. Bernat, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
L'home més ocupat del planeta, Bernat.
Déu-n'hi-do, quin dia radiofònic per tu avui.
Sí, a veure, va, comenteu algunes llibreries tu i l'Aram d'aquelles que us han marcat la vostra vida o que vulgueu destacar.
Val. Home, a veure, jo on anava més era Antifaz Còmics, quan estava a Barcelona, que, bueno, després es van traslladar, estaven allà al carrer Gran de Gràcia, al Principal de Gràcia, sí, al Gran de Gràcia.
Sí, ho has dit bé.
Sí, i després, bueno, es van traslladar, ara no recordo on es van traslladar, jo ja no hi vaig anar, al traslado, no? Però recordo que hi en tenia moltíssim, el dependent, no? I allà sempre li comprava els còmics en allà, no? Era la que coneixia més, clar, després hi ha Gigamesh, hi ha, si vols, còmics en anglès o així, no? Els originals, i si vols, rareses, no? Les de Gigamesh. I a Norma Còmics, per suposat, a la zona d'Art de Triomf, és Freaks Còmics, bueno, Freaks i tot això, aquesta zona és la que s'ha de visitar, no?
Correcte, sí, sí. Tens el cercle a Barcelona concentrat.
Sí, vas a Art de Triomf i ja està. Tu vas a una, després vas a l'altra i vinga. A mi m'agradava molt Gigamesh per això, no? Perquè jo soc un fanàtic de bueno, no només de còmics, sinó també de llibres. I allà, o jocs de rol. I el joc de rol allà estava perfecte, no?
Home, sí que és veritat que Gigamesh, jo recordo fa molts anys quan a internet no era tal i costava molt trobar certes coses, doncs anaves allà i les trobaves, coses de l'estranger, revistes, vídeos, pel·lícules que aquí no arribaven, o sèries, les podies trobar allà, i allò era bueno, era una perla aquella botiga.
Sí, 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 i tant. I altres botigues com, a veure, que tenen, també estan al Mercat de Sant Antoni. Al Mercat de Sant Antoni podríem també recomanar-ho, no?
Hmm.
Perquè allà pots trobar coses antigues, molt bé de preu, no sé, no? Bueno, en general, pels col·leccionistes està molt bé, no? Però a mi Gigamesh, sobretot, perquè m'agrada molt Terry Pratchett. Jo sóc fanàtic de Terry Pratchett.
Mira, l'ara amb un altre.
Sí.
Sí, bueno, clar, es nota que té bon gust. És un...
Vinga.
És un noi que li agraden els còmics.
Us deixarem sols en una habitació i parleu de Terry Pratchett.
Per cert, sí. Hi ha un còmic que he descobert avui, que no sabia que existia, he al·lucinat. Cuento de Arena. N'has sentit a parlar?
No.
Cuento de Arena, no?
Sí, doncs és un... Estan mirant el dibuix, és espectacular. Boníssim, eh? He anat a una llibreria, avui a Barcelona, precisament. Una que es diu Bernat, que tenen una mica de còmics, també. És curiós, que estigui Bernat, però...
Sí, no serà teva.
No, està darrere, està per allà a prop al carrer Londres, em sembla que m'ha semblat.
Uh-huh.
I a prop de Villarroel.
Uh-huh.
I molt, molt aconsellable, perquè pots prendre un cafè mentre pots anar agafant còmics i llegir-te'ls, llibres, còmics, els que vulguis. I és un lloc molt cultural, molt maco, no? I he descobert aquest, el guion perdido de Jim Henson. Cuento de Arena.
És el teu gos, aquest Bernat, que crida? Vull
per... No, és el veí.
Ah, val.
El denunciaré.
Molt bé.
Sí. I bueno, llavors, altres botigues que podríem... No sé, Aram, tu quina altra podríem...
Bueno, Aram té una llisteta, eh?
Jo n'he destacat 5 només, eh? Vull dir... Per mi la Continuarà és molt especial, perquè és la primera botiga especialitzada en còmics que vaig anar a Barcelona.
Sí.
Vaig anar-hi quan encara no vivia a Barcelona, i vaig anar-hi amb els meus pares, i me'n recordo que de camí a la botiga, sí, vaig trobar un bitllet de 5.000 pessetes al terra.
Oh, que gran!
Que en aquell moment, per un nano tan jovenet com jo, era molta pasta, i recordo que em vaig gastar això, i encara una miqueta més que em van haver d'afegir els meus pares.
Yeah.
I la Continuarà és una de les tendes que vaig anar i tornant. El que passa que a mesura que en descobreixes d'altres de Barcelona, doncs és allò una mica com el primer amor, saps? Que,
sí,
que l'idealitza, i després en descobreixes altres i dius, bueno, doncs tampoc n'hi havia per tant, la veritat. Sí. Però tenia gràcia perquè havies de baixar un soterrani per poder accedir a la secció, mm-hmm, de còmics.
Sí,
tenia material altres.
Encara hi és, eh?
Encara existeix.
Sí.
L'altra, que la meva següent experiència amb les botigues va ser Cosmic Alien.
Sí.
Que Cosmic Alien sí que va ser un descobriment brutal. En aquí ja vivia a Barcelona.
Sí.
I era finals dels 90 i Ediciones 5 havia tancat i no trobaves els còmics Ediciones 5 excepte a Cosmic Alien. Uh-huh. Que van fer-ho, no sé quina maniobra, però es van quedar amb una quantitat brutal del fons editorial d'Ediciones 5.
Sí.
I clar, ara la gent això potser no ho entendrà, perquè ara tenim reedicions, tenim volums de luxe, tenim col·lecciones Ultimate, volums definitius, recopilacions, bé, tenim edicions per parar un tren, però abans aconseguir segons quins còmics tenia molt de mèrit. Per exemple, recordo buscar com un boig la primera minissèrie de 4 números de La Cosa del Pantano, un guió d'Alan Moore, que sabies que existia perquè apareixien els catàlegs, però no coneixies a ningú que la tingués. Doncs allà a Cosmic Alien vaig aconseguir trobar això, vaig aconseguir trobar també la minissèrie d'Orquídea Negra de Neil Gaiman, els primers llibres de la màgia, que clar, ara aconseguir els llibres de la màgia és molt fàcil, però en aquell moment eren còmics que eren molt, molt difícils de trobar, i a Cosmic Alien sempre ho trobava.
Sí, a més allà tenen molt de merchandising de Star Wars.
Exacte, no? Sí, sí.
Molt aficionats això també a les figuretes i de Star Wars, això em sona.
Tenen una quantitat de merchandising brutal. Si no s'han mogut, estan a Castillejos 272, que encara me'n recordo.
Si vols acabar la llista, Aram, accelera, perquè ens queda un minut.
D'acord, accelerem, doncs. Aleshores, a la que més vaig ara és a la de Norma Comics, però ja és un altre tipus de botiga. Ja més que una botiga, sí, de còmics, és una mica un supermercat, saps?
Sí, a mi això ja em fa ràbia. Jo, tant Norma Comics, i sobretot a l'Fnac, no, ja no hi vaig. No,
l'Fnac sí que és una cosa, el supermercat total. Norma encara, perquè sí, era, no deixa de ser una llibreria especialitzada.
Però és tot tan lluminós, net, sí, i polit, tot ben ordenat, saps? O sigui, els tios venen, t'atenen... Per mi això ja no és una llibreria.
Es dutxen, es renten, s'afaiten... No pot ser això, fora.
Ja no...
I no tenen la cua llarga ni barba.
No té aquella història de llibreries de vell que tenien abans les botigues de còmics. És una altra cosa, que no està malament, però ja no és una altra cosa.
Una botiga de còmics, el propietari t'ha de tractar com una merda.
Sí, exacte. T'ha de despreciar bastant.
Tampoc això.
Sí, però s'ha de riure de tu, s'ha de dir, que el saps això, no coneixes això.
Exacte.
Sisplau, per favor, no? A mi m'agrada aquest...
Ens queda un minut, hauríem d'anar acabant.
Doncs comentaré l'última per mi, que és no ens podem oblidar de la Còmics 22.
La 22.
Les hores que em vaig arribar allà, jo recordo fer campana de l'institut per anar-me'n a la 22 Còmics i a fullejar els primers Kiss Còmics a la 22 Còmics i és,
per mi
és
marrano.
És una llibreria molt especial per
ara,
mi.
A Girona han obert una altra, mencionem-la també, l'altra, sí. Freak Show, que s'acaba bueno, que acaben de traslladar-se.
Doncs
això també comentem.
Tota la sort del món per Freak Show.
Ah, això mateix.
Nois, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Vinga, acabem el programa d'avui amb Los Becarios, l'Alanis Morissette, la cançó que es diu Irònic, que surt a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Fins la setmana vinent, ningú no és perfecte.
Vinga.
Adéu.
To death row, pardon, 2 minutes too late, and isn't it ironic?